La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
I quan passen 6 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista i on avui volem posar sobre la taula el futur de la segona residència, pública o no, ja ho veurem, de Sant Cugat. Un tema que fa anys que cueja i del qual tenim novetats. Abans d'entrar en matèria, però, saludem els tertulians d'avui. Mònica Blasco, directora d'Original Communication, molt bon dia i ben tornada.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Com han anat les vacances?
Superbé, molt bé.
Ens acompanya també el Dani Vilaró, periodista i portaveu d'Amnistia Internacional. Dani, ben tornat també a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia, què tal, com esteu?
Puc aprofitar per descansar, desconnectar, tornar amb piles carregades al setembre?
Totalment, però ja s'han acabat les piles, però vaja, ja.
Sembla que faci molt ja, de les vacances. I en Rogeli Padró, antropòleg i escriptor. Molt bon dia, Rogeli.
Hola, molt bon dia.
Tu també has aprofitat un xic aquestes vacances, aquest agost de desconnexió?
Sí, per fer coses diferents. I ara tornar una miqueta a la rutina, que també és bo i va bé.
Que també està bé, sí, és veritat. Si fem una rutina que ens agrada, tornar a la rutina no és tan dramàtic, no? Es tractaria de fer rutines d'aquestes que ens agradin. Si us sembla, entrem en matèria, perquè ara ja sabem que la segona residència pública per la gent gran de Sant Cugat haurà d'esperar. La insistència dels diversos governs municipals per aconseguir que la Generalitat construís aquest equipament no ha assolit el seu objectiu i, finalment, l'executiu actual, el govern de Junts i Esquerra, ha optat per cedir el solar públic reservat a Volpelleres a alguna empresa privada sense ànim de lucre que pugui aixecar aquesta residència. Com ha explicat el regidor de l'equip de govern, Francesc Duc, durant la tertúlia que vam fer ahir en aquesta mateixa taula, això vol dir que el consistori obrirà un concurs per la construcció i la gestió de la residència en aquest espai de Volpelleres, que dèiem, amb l'objectiu que la Generalitat concreti places, concerti places i l'empresa guanyadora s'hi presti, a més que ofereixi un preu més assequible dels que hi ha actualment a la ciutat. Sentim el que explicava el regidor Francesc Duc.
A Sant Cugat hi ha moltes places vacants de residències, perquè hi ha moltes residències, però aquestes residències no es presenten a la concessió perquè prefereixen doncs, llogar o donar una plaça a 4.000 euros al mes o més, val? I nosaltres estem assegurant amb això doncs, que el preu que tindrà aquesta residència d'entrada, ja et dic sense concertar, imagina que no concertem, simplement la construïm, serà un preu molt per sota del cost de mercat, diguéssim, dels preus que hi ha a Sant Cugat. Per tant, això és el més públic que es pot fer a data d'avui a Sant Cugat.
Això és el que explicava el regidor Francesc Duc de l'equip de govern. A la tertúlia d'ahir els representants de Junts no ens van poder acompanyar perquè tenien problemes d'agenda, per tant no van poder fer-los les preguntes pertinents i sentir la seva versió, però sí que és veritat que l'alcalde anunciava a les xarxes socials fa escassament dues setmanes que es desencallava la segona residència pública, deia, però per ara de públic l'únic que hi haurà és el solar. No sé què us sembla aquest anunci i quins canvis hi ha hagut en aquestes dues setmanes, no? Des d'aquest anunci de l'alcalde de les xarxes socials, ahir que vam poder treure l'entrellat una mica d'un tema que fa anys que reclama a la ciutat i que sabem doncs, que en aquests moments el que es farà és cedir aquest espai, que sí que és públic, però serà una empresa privada perquè ho gestioni, a l'espera que sigui la Generalitat qui decideixi, que de moment no ho ha decidit, fer un concert d'algunes d'aquestes places. Una primera mirada a tot plegat. Mònica.
Bueno, yo presido la Asociación de Familias de la única residencia pública que hay aquí en San Cugat, que es la Residencia San Cugat, que se llama, bueno, todo el mundo la conoce como Santa Rosa.
La Santa Rosa, sí.
Bien, nosotras desde las familias hemos pedido y estuvimos hablando con el antiguo consistorio también durante todos estos años referente a todo el tema de la gestión de la nueva residencia. Uh-huh. Ellos también, bajo la experiencia nuestra, también nos pedían un poco de ayuda, también de asesoramiento, y les estuvimos hablando, ¿no? A ver, es que aquí hay muchísimos melones abiertos. Uh-huh. Yo, desgraciadamente o malauradamente, conozco molt bé la situación de las residencias y que el suelo sea público significa que lo pagamos entre todos los ciudadanos de San Cugat. Por lo tanto, cederlo a una empresa privada que
sin ánimo de lucro,
A mí me sugieren ciertas y muchísimas dudas. ¿Por qué? Porque no hay ninguna empresa privada en estos momentos que no tenga afán de lucro. No es verdad. No, es así y hay que decirlo públicamente y claramente. Yo entiendo las buenas intenciones del ayuntamiento, faltaría más, y de las ganas de desencallarlo. Pero es que hoy en día no existe. ¿Qué es lo que existe? Son empresas privadas, evidentemente, de una gesticaz que gestionan las residencias públicas, pero tienen independientemente un afán de lucro, el que sea, pero un afán de lucro. Y no hay que olvidar que hay que hacer ese concurso muy, 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 muy claro, porque los fondos de inversión, todos los fondos de inversión, actualmente lo que están haciendo es invertir en las residencias. ¿Por qué? Perquè és el futur.
Perquè ens estem fent tots grans, no? Exacte. Tenim una població amb aquesta piràmide de pagoda que cada vegada el sector de la gent gran serà més nombrós.
Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que si no se hace una cura muy exhaustiva de quién escogemos y quién exponemos, lo que va a haber es un desvío literal del dinero público hacia una empresa privada con un afán de lucro, porque luego de una manera no digo engañada, sino de una manera diferente. Entonces la gestión es complicada. Entonces, bueno, también entiendo que no sé cuál es la solución actualmente. Y luego hay una cosa que para mí es muy importante. Actualmente los precios que se ponen en las residencias entre 500 y 4.000, evidentemente hay una forquilla muy grosa. Ahora ve, esto no es que se diga 500 euros y se pagan 500 euros o 1.000 euros, no, esto va a través de una calculadora en función de los ingresos que cada persona tiene. Es decir, si yo tengo de pensión un tope, yo voy a pagar en una residencia pública 1.000 y pico de euros. O sea, esto no funciona así. Entonces, esto es, quiero decir,
aquests 500 euros diríem que no són reals.
Exactamente, ¿no? Exactamente.
Mònica, aprofito que ets la presidenta d'aquesta associació de la Residència Santa Rosa, com la coneixem tots. Ens deies que des del govern municipal, també l'anterior, us havien demanat un cop de mà per veure com es desencallava la situació. Ara és el moment de la redacció d'aquest plec de condicions que servirà per licitar aquest terreny perquè les empreses s'hi presentin. Us han citat, us han demanat ajuda per formar part de la redacció, com a mínim per fer una lectura i assessorar aquest plec de condicions, que segons explicaven ahir, si jo no m'equivoco, s'hauria de presentar ja aquest octubre?
No.
Vosaltres voldríeu ser-hi?
Perfectament.
Perquè ara deies, no?, la cura que s'ha de tenir a l'hora de fer aquesta redacció, aquest plec de condicions, perquè aquest solar públic no acabi doncs, en beneficis només d'una empresa privada i no revertint a la societat, que per això és un espai públic i que paguem entre tots els ciutadans i les ciutadanes.
Exacte. Nosotros lo que podemos hacer es asesorar y ayudar de lo que estamos viendo y viviendo
desde
la experiencia. Otra cosa son quien maneja, evidentemente, el dinero y cómo se puede gestionar, pero desde la experiencia, ¿cuáles son las necesidades reales de las personas cuando llegan a las residencias? ¿Cómo se gestionan dentro las personas que trabajan para que ayuden a estas personas a tener una convivencia afable y tranquila? Porque hay una cosa que se nos olvida, las residencias son las casas de las personas mayores, y esto se nos olvida, parece que son muebles y no lo son, tienen todos y cada uno de sus derechos intocables. Por lo tanto, cada habitación, no es lo mismo dormir solo que dormir acompañado. Si tú en tu casa vives sola con tu familia, ¿por qué cuando eres mayor y te llevan a una residencia tienes que compartir una habitación con alguien que no conoces?
Són molts temes, molts melons, ja ho has dit, Mònica, que intentarem anar repassant al llarg d'aquesta tertúlia, d'aquesta primera mirada.
Sí, molt d'acord amb el que diu la Mònica, que a més ha dit una paraula clau, que és drets, no? Que és que les persones residents tenen drets i molt sovint això s'associa a un negoci, no? Com hem vist amb organitzacions privades, amb aquests preus absolutament demencials, que s'han de pagar per places privades. Davant de l'anunci de la notícia, diguem dos consideracions ràpides. La primera és que està bé que es mogui, no? Que es comenci a moure la cosa, no? No pot ser que a Sant Cugat només hi hagi una residència pública amb preus més o menys assequibles per una població de 100.000 habitants i com hem dit, amb un problema que anirà en augment els propers anys.
La tendència demogràfica.
Clar, i per tant, aquí la intervenció de l'administració pública ha de ser-hi, o sigui, s'ha de fer ja. Ara, la solució que es proposa queda tot molt en l'aire, no? Perquè realment sembla que estem optant un altre cop per la via de la concertació, per la via de l'organització privada. I des d'Amnistia, que justament tot, a partir de tot el tema de la Covid, des d'Amnistia Internacional, es va destapar, no?, quina era la situació real
de moltes residències
en aquest país, doncs potser la via de la concertació sembla que no és la més adequada si no canviem, o sigui, si no canviem el model residencial d'aquest país, no? I aquí el Parlament de Catalunya va començar a treballar amb un grup de treball per veure què es podia fer, perquè s'havia vist que això havia patat, no?, amb la Covid, o s'havia destapat tot, i es va quedar una mica...
S'han exposat les vergonyes una mica,
sí,
no?
Sí, es van exposar les vergonyes, però...
Que ja sonaven...
però no es van trobar solucions o no es van posar sobre la taula moltes solucions, no? Per exemple, coses que ja ha dit la Mònica, no? L'augment de plantilles del personal, la formació també de les persones que estan atenent a casa seva, no? Que les residències són casa de les persones residents, la millora del sistema d'inspeccions, que això és molt important, és a dir, un sistema públic concertat no pot només donar diners a una organització teòricament sense afany de lucre privada perquè gestionen una residència i oblidar-se, perquè ja es pot convertir en un cau, no? Llavors la Generalitat i les administracions públiques han de revisar, han de fer inspeccions
allà
per sorpresa, i se'n fa molt poques, no? Llavors després passa el que passa i descobrim que en aquella residència doncs s'està maltractant i s'està vulnerant drets d'aquestes persones.
Persones que per si ja són molt vulnerables.
Clar, i molts cops malalta, que necessiten medicalització, etc. I després una última cosa molt important que també crec que ha insinuat la Mònica, que és amb la teva pregunta, Alba, que és la participació de les persones residents i les famílies en la presa de decisions i en tots els processos que tenen a veure amb tenir una persona en una residència. Això s'ha fet sempre amb molt poca transparència, molt poca opacitat o directament sense diàleg, no? Llavors crec que aquí també és una cosa que podem incidir i podem canviar.
Rogeli.
Sí, jo vaig ser a la inauguració de la residència Santa Rosa, Joan Aymerich, me'n recordo, fa molts anys. En aquell moment treballava a l'Ajuntament, al Departament de Cultura, i va ser un gran goig i una gran aportació a la ciutat, al poble de Sant Cugat, que és el que a mi m'agrada dir, per tota aquella gent que realment necessitaven i encara segueixen necessitant aquest suport, aquest ajut, aquest caliu que dona, aquesta, a mi la paraula caliu m'agrada, que segueix donant a la residència Santa Rosa. I no ho dic de forma gratuïta, ho dic perquè de primera persona tinc informació de gent que hi són, que hi participen i que per tant hi se senten orgullosos i que se senten com a casa. La qual cosa no podem dir d'algunes altres residències, i aquí no diré noms, però sí que he tingut queixes directes, molt directes, d'algunes residents, d'alguns residents, que no, segons ells, no reben l'atenció que haurien de rebre. Jo no dubto de que hi hagi bons professionals a tot arreu, però jo sempre distingeixo entre el que és públic i entre el que és privat. Permeteu-me que digui i manifesti públicament que jo he estat sempre partidari de la cosa pública, i quan dic la cosa pública vull dir escoles i també vull dir sanitat i també vull dir en aquest cas residències. Per què? Home, perquè com deia molt bé els dos companys, la Mònica com el Dani, les estem pagant entre tots, i ara ens trobem en un cas aquí a Sant Cugat en què paguem el terreny perquè se'n beneficiï l'equip o l'empresa que surti a concurs, per tant una empresa privada. Les empreses privades aquí i a tot arreu
tenen un objectiu.
Clar, l'objectiu és guanyar diners, guanyar quartos. Parlem clarament, Per tant, aquest camí a mi no em sembla el més adequat. Aquesta d'una banda, i d'una altra banda també voldria dir que, a veure, Sant Cugat quan anem pel món o no tant pel món, vull dir per Catalunya o fora de Sant Cugat, tothom, és que som rics, hi ha gent, la renta per càpita és molt alta, tot. Escolti, a Sant Cugat hi ha gent que cada dia va a Càritas.
Així és.
Hi ha menjadors, hi ha gent que no tenen el pla de taula. Hi ha gent que cobren 300 euros al mes, 400. Hi ha gent que tenen una renta per càpita baixíssima. Hi ha
gent que no tenen suport. Mitjanes, eh?
Exacte. Tot això, a veure, qui ho pot suportar això si no és un ens públic? Impossible. Una entitat privada, provem-ho, ja ho hem provat. Quan vas a demanar preus per entrar en una residència, que és el cas del que estem parlant, pues et demanen molts diners, 2.000, 3.000, 4.000 i tira. Clar, a veure, jo quan sigui gran, m'agradaria estar, potser aniré a parar en una residència, no ho sé, encara no he pensat bé, no? Però en cas que hi vagi a parar, m'agradaria tenir l'escalf, el caliu que trobem en una residència pública, en el cas de Sant Cugat, una experiència compartida, una experiència contrastada, i no, perdó, un espai
un hotel.
Fred, que és un hotel, exacte, que és un hotel, que et diuen l'hora de dinar, l'hora de sopar, i que et passes el dia mirant els estels. No, jo crec que una residència ha de ser un lloc on t'hi trobis bé, on t'hi trobis ben acompanyat, on t'hi trobis assistit, on et preguntin com estàs, on vingui un pianista algun dia a la setmana per tocar música i fer ballar la gent, fer-lo cantar les cançons del seu temps, un lloc on se facin activitats, un lloc on hi hagi vida, un lloc on la gent en definitiva s'hi senti bé. I aquest projecte que s'ha indicat des de l'Ajuntament i molt poc des de la Generalitat, doncs crec que no va per aquí.
De fet, ara ho apuntaves, Rogeli, no sé si us sembla agosarat una mica cedir aquest espai públic a una empresa privada sense afany de lucre, demanant a la Generalitat que faci un concert a les places, quan, i ahir ho llegíem a una notícia que va fer el company Jordi Pasqual al Cugatenc, al Departament de Drets Socials de la Generalitat, a més amb un nou govern a la Generalitat, ara per ara, ha d'estudiar-se si pot, si no pot, si vol o no vol, si és una prioritat o no fer aquest concert de places a Sant Cugat, perquè la gent gran, aquesta demografia creixent d'una població més envellida, no és només exclusiva de Sant Cugat, és de molts municipis que també ha de vetllar la Generalitat, no? Per tant, no sé si potser s'ha anat massa ràpid donant per fet que hi podria haver un concert sense tenir un pla o un compromís de la Generalitat.
Sí,
no sé
i donant per fet que acabarà sent una residència pública, no?
Que això ja és el tercer estadi.
I encara estem molt està molt verd això, no? I és el que deia.
És un escenari com molt plantejat de manera molt optimista, o potser, deixeu-me dir, potser fins i tot naïf, per clar, part del govern.
Clar, perquè és el que deies, això no afecta només a Sant Cugat, afecta a tot Catalunya, i la Generalitat tindrà peticions per moltes bandes, no?
Segur que de molts ajuntaments.
Clar, sí. Llavors, com es gestiona això, no? Jo ho veig complicat, realment, o sigui, veig complicat que això s'acabi fent amb els desitjos, no?, expressats ahir pel govern, no? Sembla complicat.
Desde la Generalitat lo que está claro es que, por lo menos con el anterior consistorio, no hay voluntad de hacer nada por la gent gran, y yo creo que simplemente es porque no pensamos a futuro, pensamos a inmediato.
¿Estás parlando de los políticos, Mónica?
Sí, estoy pensando en los políticos y entiendo que hay unas necesidades y unas prioridades también, pero no pensamos en que nos estamos haciendo mayores y que ellos también llegarán a ser mayores. Pero claro, yo me hago la reflexión y yo lo he hecho público y lo he escrito en varias ocasiones, que yo ahora dispongo de un poder adquisitivo y de unas bondades, ¿no? Pero yo no sé si dentro de 20 años, que tendré 70 años, porque ahora tengo 53, dispondré de esas bondades y de esa disposición económica. Por lo tanto, no sé si podré acceder a una residencia privada. Y por lo tanto, yo tengo que pensar ya, y mis políticos, a los que yo pago con mis impuestos, que no se nos olvida a todos, que los pagamos con nuestros impuestos, tienen que pensar en el futuro de las personas a las que hoy están cuidando, que somos la media de edad. Por lo tanto, sí que es cierto que se están invirtiendo en cosas, pero no se están invirtiendo como se deberían de invertir. Por lo tanto, tiene que estar en la hoja de ruta como prioridad las personas que se están haciendo grandes y las que vendrán. Y eso tiene que estar en la primera hoja de ruta y en lo primero que se tenga que debatir en el Parlamento. Pero esto no se hace, porque ya llegará, o ya le tocará a otros políticos que lleguen en su momento y ya se comerán el marrón los otros.
Això que explica la Mònica, no, ara em ve al cap, si des del sector públic, que és el que hauria de garantir el benestar de tots els ciutadans en totes les nostres etapes de la vida, ho deia el Roger, des de l'educació, la sanitat, i en el moment que arribem i que siguem grans, això també obre les portes a que l'empresa privada vegi un forat de mercat.
Clar,
en aquest sector, i es produeixin aquests abusos en els preus i que deixen una gran part de la població desemparada per accedir a una residència. Els models de famílies també han canviat.
Sí, és que no només en les residències, o sigui, això ja està passant també en la sanitat, no? O sigui, el model aquest de concertació cap a la sanitat privada ja fa uns anys que es fa, i una mica la línia que deia el Rogeli, s'està abandonant la cosa pública, no? És a dir, la Generalitat, i el que deia la Mònica també, no? La Generalitat és un perill que abandoni les polítiques socials en general. O sigui, residències privades, educació, per exemple, també hi ha una tendència cap a la concertada que és criticada des del sector públic, no? És a dir, que sembla que anem cap aquí, no? I per mi això és un perill, no? Que la Generalitat, que l'administració pública, que és qui ha de garantir drets i serveis, doncs miri més cap al sector privat que cap a enfortir-se, diguem, i dotar-se de recursos per poder garantir drets, no? Això normalment no sol acabar bé, no? I la tendència és cap aquí, no? I és una tendència que jo crec que cal invertir, cal revertir, no cal tirar enrere.
I tant, a més és un model envejat per la resta d'Europa, per exemple, per molts països europeus i de la resta del
món.
Perquè el que s'està fent o s'està fent fins fa poc a Catalunya, a Espanya, és un model a tenir en compte, que a veure, que paguem entre tots,
no ens el regalen,
perquè treballem i part dels nostres ingressos van a parar a això, a sanitat, a educació i a residències, que és el que estem parlant avui, no? Vale, doncs tot això que pot funcionar, i jo ja estic d'acord de cotitzar, de pagar la meva bellesa, en aquest cas, o la meva residència, el meu espai, quan sigui gran, o l'educació dels fills en una escola pública, que sortosament també va arribar i estar a uns nivells molt alts de qualitat. No cal dir també que tota aquesta fórmula envejada, com deia abans, i envejable per diferents administracions d'arreu d'Europa, és un model que no hauríem de perdre. I aquí sí que la gent del carrer, les entitats, les residències, el món sanitari, hauríem de sortir al carrer i continuar reivindicant, I aquí permeteu-me que faci una crida a tots els ens públics i per què no també a la gent d'empeu, que hem rebut aquesta atenció tan bona i de tanta qualitat. Jo n'estic molt content i molt agraït d'haver-ne gaudit d'això. Gaudit pagant, està clar que sí, perquè jo he pagat tota la vida també. Però, com he dit al principi de tot, soc molt partidari de tot el que és públic, perquè tot el que és públic doncs beneficia al teixit associatiu més ampli possible de la societat i no a la gent que econòmicament té més possibilitats, que és cap on estem tirant ara mateix, no? La gent que...
Però que són la minoria.
Es poden permetre de la medicina privada, es poden permetre l'escola privada, es poden permetre, doncs, residències caríssimes, per dir-ne tres, no? Doncs això jo crec que no hauria d'anar per aquí, i les polítiques dels partits també crec que haurien d'anar per aquí, o moltes vegades crec que ho diuen però no ho fan.
Bien, hay una reflexión muy clara. Las personas mayores gastan, no invierten. Entonces, claro, como solo gastan, entonces por eso no hay esa inversión. Porque además se piensa, bueno, para que no se me malinterprete, pero para lo que queda de vida, ¿no? No merece tanto lo que es esa inversión. Y nos olvidamos que gracias a estas personas mayores yo puedo estar aquí sentada con la libertad de poder expresarme como yo quiero. Entonces, creo que habría que hacer una justicia para todas estas personas y tener en la hoja de ruta, como he dicho antes, el que las ser una prioridad las personas mayores y poder seguir avanzando en todos los derechos sociales. Pero también hay una cosa que es muy importante. Cuando tú hablabas, Alba, del tema de la formación de las personas que cuidan de nuestras familias, uno, no tienen formación, muy poquita formación, vienen la mayoría pues de países extranjeros, con lo cual aquí hacen un mini cursito y que te lo puedes hacer lavándote los dientes, porque no hay esa formación reglada. Desde las familias y desde los grupos de familias en los que estamos, se está pidiendo una formación reglada para que se puedan cuidar mejor y puedan atender mejor, y ellos también lo están pidiendo.
Y tienen una seguridad laboral también.
Exacto. Y que se sepa que no hay enfermeras, no hay fisioterapeutas que quieran trabajar en las residencias porque están súper mal pagados. Entonces,
de claro, fet, a la residència de Santa Rosa, si no m'equivoco, i tu sabràs, Mònica, diria que era l'any passat o fa dos anys, els hi costava molt trobar personal d'infermeria.
No, el año pasado, el anterior y ahora. Ahora mismo hay una necesidad imperiosa, que no hay enfermeras que cubran los huecos que tenemos. Estamos con tres enfermeras cuando debería de haber cinco enfermeras.
Això també és una qüestió de que aquest sector està molt mal pagat. Possiblement està feminitzat, perquè les cures sempre recauen en les dones, i a més, amb els sectors més empobrits de la societat en aquest moment, que són els que poden accedir a treballar per aquests sous més baixos.
Por eso, y te abro también otro melón a reflexión. Es decir, el modelo de familias ha cambiado. Antes era la dona, sí, la que se estaba en casa, la que cuidaba de los familiares hasta el final de sus días, con lo cual daba igual que tuviera Alzheimer, dependencia o que estuviera estupendo. Pero ahora la dona ha entrado en el mundo laboral. Eso significa que ya no podemos cuidar como nos gustaría cuidar. Y ellos también, los hombres también, quiero decir,
ni las familias viven juntas en una mateixa llar, diferentes generaciones. Moltes persones han hagut d'anar a treballar fora del poble on han nascut, ja no viuen amb els pares. Arriba una vegada, no, que jo crec que molts no voldríem acabar una residència, però és que el model de societat que tenim, el model de conciliació que tenim, no ens permet cuidar-nos els uns als altres.
Ahí és.
No? Sí, no sé si esteu d'acord.
Això ha canviat totalment.
És una qüestió antropològica, no,
sí,
Roger?
Sí, els meus pares mateix i família de la meva família, doncs els fills podien cuidar els pares i això anava de generació en generació. Això pràcticament s'ha acabat per molts motius. Els pares i les mares treballen, tenen fills, tenen habitatges a vegades que no estan adequats perquè són molt petits i ja no hi caben. Hi ha molts problemes que fan que això s'hagi perdut. Per tant, això que és de sentit comú, que això es veu al carrer, entre les famílies, entre els amics, també ho haurien d'entendre i veure l'administració. Per tant, posar solucions, i les solucions estan molt clares, són les que estem parlant aquí ara, que en aquest moment...
Inversió.
Exacte.
Inversió.
Priorització.
Priorització.
Sí, no? Per aquí.
Creieu que servirà aquesta nova residència, molt bé, perquè ens queden 3 minuts, per abaratir el preu d'accés a les residències a Sant Cugat amb aquesta forquilla, que és molt ampla, d'aquests 500, que no deuen ser 500, als 4.000 euros, perquè de places n'hi ha lliures, perquè evidentment hi ha moltes famílies que no poden pagar 4.000 euros al mes per una residència.
No, Alba, no. Yo tengo muchísimas dudas, porque si no hay una voluntad para poder hacer esa residencia, y luego hay plazas libres a San Cugat que no se cubren porque no se están concertando. ¿Pero por qué no se están concertando?
Porque las residencias no volen concertar, porque prefereixen tenerla buida y guanyar 4.000 euros en cas que es l'oportunitat.
Exactamente, es que no hay más. Yo puedo decirlo claramente, una residencia privada que estuvo mi madre hasta que me dieron la plaza, que estuve 4 años en lista de espera para que pudiera entrar mi madre en la residencia de Santa Rosa, yo estuve pagando mensualmente 3.800 300 euros. Tuve que tirar de ahorros y de la generosidad de mi familia para y privarnos de muchísimas otras cosas para que mi madre pudiera acceder allí, porque en casa no es que no quisiera tenerla, es que una persona con Alzheimer 100% dependiente, trabajando cuatro miembros de la familia, no es viable.
No, porque requiere esa
atención. Ni tengo la, ni teníamos, tampoco las casas están preparadas, ni los baños preparados, ni mil cosas que se necesitan. No son espais segurs. Esa és la clave, Alba.
No són espais segurs. Doncs escolteu, ha estat molt enriquidor compartir aquesta estona amb vosaltres per veure diferents punts de vista des de l'experiència, des de l'àmbit dels drets socials i des de l'antropologia i l'experiència també del sector públic, Rogeli, de quin és el punt d'aquesta segona residència, jo m'atreviria a dir de moment no, pública, de Sant Cugat, i el que està clar és que la gent gran hauria de ser una prioritat per a la societat i per als polítics, que al final som entre tots nosaltres amb els nostres vots qui decidim qui governa i quines han de ser les prioritats de les polítiques públiques. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ens retrobem ben aviat en aquest estudi Ramon Bernils de Ràdio Sant Cugat. Moltes gràcies.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Bon dia.